Bueno, pues tal com hem dit, tenim aquí a Fra Valentí i procedirem, com cada setmana, a fer la nostra bateria de preguntes. Benvingut, Fra Valentí.
Moltes gràcies. Avui hem de contestar.
Vinga, doncs comencem. Som-hi. Sempre s'ha dit que els convents s'hi menjava bé, allò de peti que peti, per diu per barba. Què n'heu de dir d'això?
Com a dies de tot. Hi havia, els antics fars deien, quan era un dia solemne, dia de Gaudeamus, aleshores sí que es menjava bé, però ha de pensar que de tres dies, dos eren penitencials.
Té certa passió per la compilació i l'arxiu. De què li ve a vostè, això?
Bé, l'ofici d'arxiver sempre comporta trobar-se amb tresors que poden ser divulgats, presentats de nou i que tenen una certa actualitat, especialment pel que fa a la gastronomia i a les tradicions remeieres, i per això he editat aquests textos.
Es veuen certes referències als pagans entre els frares antics. El germà sol, germana terra. Això l'esperit de Sant Francesc en parla.
Sí, però això no és paganisme.
No, dic referència.
Sí, les criatures ens porten al Creador i ens porten a lluar i agrair allò que Déu ens dona en la naturalesa. En aquest cas, els productes de la terra, conreats pel treball de l'home, o ja sigui les joves remeieres que Déu mateix ens les posa perquè les coneguem, les identifiquem i les apliquem per la nostra salut.
Per què fa referència a la regla de Sant Benet si sou franciscà? És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
Bé, la regla de Sant Benet ha marcat la vida religiosa a Occident, i Sant Benet és un punt de referència pel que fa al conreu de la terra, el treball, i d'alguna manera es pot dir que ha marcat tota la vida religiosa i l'experiència religiosa, i el mateix Sant Francesc, com va començar la seva experiència religiosa, els benedictins li van donar aquella porció de terra, la porciúncula, que era un espai de conreu i de terra que durant segles havien treballat els monjos benedictins.
Parleu de la cervesa. Els caputxins alemanys ja fa molts anys que la fan i la comercialitzen. La coneixeu, la Franciscaner?
N'he vist algunes vegades, però la tradició aquesta cervesera forma més aviat part de la tradició gastronòmica, més aviat nutritiva, no?, per una mena com de com ho diria jo... De
reconstituent.
Sí, ara es pren fresc i com un refresc. Antigament es prenia com si fossin unes sopes, i més aviat calentes. Sí, i ara la cervesa la fan en llúpol, però durant molt temps es feia amb marduix, la cervesa, i també s'havia fet amb murtre.
Ah.
I o sigui que ha anat variant al llarg de la història.
Carai, em quedo sorprès.
Sí.
Quants convents franciscans hi havia a Barcelona antigament?
Bé, hi ha hagut paradoxos convents caputxins. Fins al 1835 n'hi havia 25.
Mare de Déu.
Sí, sí, més de 400 frares.
Es coneix l'alquímia o farmàcia franciscana? Ho teniu documentat, això, oi?
I això no ho he estudiat massa, l'alquímia, però formava part una mica d'aquests sabers conventuals i monàstics en què, d'alguna manera es conjugava la química, la saviesa popular, la filosofia, i es buscava una mica un saber superior, de caràcter científic, ara diríem.
La vida contemplativa no porta a omplir moltes hores i, per tant, podeu tenir molta paciència, més que els demés mortals.
La vida contemplativa és una escola i la paciència és un do de Déu, també és un esforç, diguéssim, de la criatura humana, i evidentment la vida contemplativa, monàstica, ajuda a la serenor i també a ser clar més pacients i més conformats.
Hem de dir que, per tant, els caputxins han sigut sempre grans químics i grans farmacèutics. Fa més de 200 anys que ja coneixíeu la fumigació i les patates cataplasma. Vull dir, pocs metges en sabien, això, no?
Sí, on tant és la plaça Reial, que era el convent de Santa Madrona, hi havia una apotecaria que rivalitzava amb els grans apotecaris de la ciutat i va ser ocasió de moltes controvèrsies, atesa aquesta tradició remeiera i farmacèutica de les frades.
És curiosa l'afició a la terra dels caputxins. Quan jo tinc entès que Sant Francesc no era pagès, venia d'una casa rica, no?
Era un comerciant, un burgès.
Era un burgès,
oi? Sí, però moltes vocacions a la família franciscana procedeixen dels estaments rurals. Jo mateix soc fill de pagès i en una llarga tradició que ve, també, hi hem fet referència ja a Sant Benet, és guanyar-se el cel mirant a la terra, treballant a la terra. És l'hora et labora.
L'hora et labora. Sí. Es fan veure els coneixements d'astronomia que tenien i que controlaven. Perquè, vull dir, els caputxins, inclús en aquella novel·la del Nombre de la Rosa, que parla dels caputxins, allà hi ha un caputxin que, hi ha uns caputxins que tenien una certa afició per controlar els estels, els planejaments, la lluna.
Més que controlar,
bueno, controlar era estudiar.
Estudiar
és la paraula.
Sí, i fins i tot es conserven textos inèdits sobre el que diu l'ergonòmica, que és els tractats per fer els rellotges de sol, orientar-los i també, diguéssim, observar tot el moviment doncs, dels estels i les constel·lacions i aplicar-ho una mica al conreu de la Terra, perquè hi ha un fort influx de l'astronomia, sobretot doncs, de la Lluna, en el conreu de la guerra, en l'esporgar els arbres, en l'enfornar doncs, el pa, els totxos, tot té uns influxos que afecten molt en la vida doncs, quotidiana, i per això ho estudiaven els frares. No?
Sant Francesc tindria que ser el patró dels químics i dels farmacèutics, no tanmateix?
No. Està bé que ho sigui Sant Albert, el gran. No, és més a propòsit.
Els caputxins ja varen començar a posar de moda l'estalvi de l'aigua, no?
Sí.
En parleu?
Sí, molt. A més, hi ha tota una llarga tradició conventual de reaprofitament de les aigües. Per exemple, una vegada has rentat els plats i els atuells, doncs posar-ho en un cubell i anar-ho doncs, a tirar doncs, amb algun arbre i aprofitar al màxim les aigües. I sí, una mena d'ecologia anticipada, i tant, sí.
Es pot dir que ja aleshores tots els convents hi havia un saurí, no?, també.
I solia haver un saurí, que era els que eren experts en descobrir i canalitzar les aigües subterrànies. I aquests saurins, a més, van prestar un gran servei a la vida social de la seva època, ja sigui dessecant doncs, els aiguamolls, perquè eren un focus d'infecció amb els susquits i tot plegat, o ja sigui descobrint i canalitzant les aigües. Per exemple, les aigües d'Igualada van ser descobertes i canalitzades doncs, per un frare, i també hi va haver doncs, uns projectes de canalització d'aigües als afores de Barcelona, etc. Hi ha una contribució molt directa en la descoberta i canalització de les aigües subterrànies.
Heu sigut grans enginyers, doncs.
Bé, una mica així d'afecció, però efectius.
Però efectius,
sí,
eh?
Sí. Pràctics, no... Es deien pràctics.
Jo, l'únic desinfectant, clar, els meus coneixements de farmàcia i química són molt limitats, però jo l'únic desinfectant que veig és l'alfàbrega. Quin altre hi havia? Vos que coneixeu més les herbes? Quin...
Bé, desinfectants solien agafar plantes que d'alguna manera fessin reacció i allunyessin, diguéssim, els insectes, no? Per exemple, s'utilitzava doncs, la ruda, s'utilitzava també... la d'això, com se diu aquesta planta, que és l'herba mosquera, que servia doncs, per fer fugir els insectes, l'olivarda, que la penjaven doncs, cap per avall en els estables i en les entrades doncs, dels convents, i això doncs, feia com aquella viscositat que servia doncs, per atreure els insectes i d'alguna manera doncs, apartar-los de la vida quotidiana. Mm. Sí, sí.
L'aubergine és una hortalissa maleïda. Diuen que té malignitat i això... I per això s'hi planta alfàbrega, això us ho he llegit.
Sí, bé, plantaven l'alfàbrega d'alguna manera per, suposo, atemperar aquest ardor que deien que tenia l'albergínia. Però això forma part més de la ingesta quotidiana,
sí,
que donava aquesta sensació una mica de pesantor. I aleshores, per afinar-la, hi havia aquest costum de plantar-hi alfàbrega, i també per allunyar insectes nocius en el creixement de les albergineres.
Els alls es feien servir com a antídot. Ja ho havíeu demostrat vosaltres, els caputxins, això, fa molts anys.
I els egipcis, i els grecs,
sí. Ja us havien...
Ve de molt antic l'all com a antibiòtic i com a contraverí. És una de les hortalisses doncs, més antigues i de més reputació, però ha de ser, diguéssim, cuit, no? Ja, perquè doncs, l'all bullit és l'all perdut, no? Hi ha una d'així, que em sembla que és castellà, que diu «ajo hervido, ajo perdido». S'ha de fer, diguéssim, en cru.
En cru.
Perquè tingui, diguéssim, efectivitat.
D'on surten els coneixements de medicina dels caputxins? Sobretot amb el cogombre, a l'hora d'aplicar-lo.
Bé, aquí hi ha una gran experiència pràctica. El fet de la vida de cada dia i d'haver d'estar doncs, en contacte amb els malalts i haver d'atendre de manera immediata les malures, doncs els va donar molta experiència. Però també cal dir que hi havia doncs, alguns religiosos que procedien de famílies que eren doncs, apotecaris o eren metges i portaven a l'ingressar en el convent doncs, una experiència que convergia amb tot un saber i una tradició que hi ha en els convents i monestirs sobre la medicina i les aplicacions a la medicina popular.
És curiós el que fan les fulles del préssec.
Sí, sí, sí. De fet, el préssec ha tingut moltes aplicacions i entre elles en la cosmètica. Fins i tot hi ha una roba que en diuen de pell de préssec perquè tendeix doncs, a afinar doncs, la cutis i a protegir-la, sí.
Què és el verdet? En parleu molt.
Bé, el verdet ara no n'hi ha gaire perquè no cuinem amb batuells d'aram, però quan antigament es cuinava amb batuells d'aram,
sí,
hi havia el perill doncs, que es fes aquesta mena de rovell verdós, aquesta mena de... que era, doncs, tòxic, no? Podia ser mortal, sí, sí, sí. Per això s'havien de netejar també els atuells i ho feien amb cua de cavall, que és un gran, també, desinfectant, sí.
Ja. És curiós, no es parla mai de l'aigua de mar ni dels peixos. Els franciscans no són gaire amics del mar, oi?
Sí, sí, no, de fet, l'aigua de mar, doncs, per malalties, doncs, de la pell i també com a purgant i per fer, diguéssim, algunes pocions, es feia servir, tot i que la tradició nostra és una mica potser més interior, com més rural, no tan marítima, no tan marítima.
La ronya és la tinya, tal com s'explica?
Sí, 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 seria la tinya, sí.
Allò que la gent agafava tinya...
Sí, sí,
i
sí, una mica per manca d'higiene i de
netedat. Manca d'higiene,
sobretot,
sí.
Sobretot, sí.
Per què tenen que ser santes, les herbes? Bé, algunes, a totes se'ls hi posa el nom d'un sant?
Algunes són santes. Les herbes remeieres que tenen uns principis actius més poderosos se les qualifica de santes i doncs, es vinculen a alguna tradició, diguéssim, espiritual de Sant Benet, de Sant Francesc, de Sant Domènec, de Santa Caterina, ja sigui perquè les han divulgat aquests col·lectius religiosos, ja sigui perquè floreixen o s'han d'acollir entorn d'aquella festa. Per exemple, l'herba de Santa Margarida doncs, floreix i es cull el 20 de juliol per Santa Margarida, que és la centaura.
Els franciscans, tal com hem dit abans, se'ls coneix per la cervesa, però no pels licors. No obstant, els cartutxos fan el famós xardret.
Sí. En la nostra tradició no és massa abundosa. Amb tot, es feien elixirs de la llarga vida, es feia l'aigua de la vida, que ve a ser com una mena d'aigua ardent, i en alguns convents, sobretot encara a Itàlia, fan el mirtillo, que és una destil·lació dels mortrons que fa la mortra i és un licor altament doncs, digestiu.
Vostè ve d'una casa de pagès, jo en provinc d'una i me'n sento orgullós. Jo no sé per què la gent se n'amaga d'això.
No, mai, jo mai me n'he amagat.
No, ja sé que vos no us aneu amagant, jo tampoc.
Dic, soc fill de pagès, vaig néixer als afores de Manresa, una casa que en diuen a Cal Jean Pastor, de tradició agrària i ramadera. El meu pare s'ha dedicat més doncs, a la terra, també al bestiar. El meu germà, sobretot, s'ha dedicat al ramat. Té un ramat doncs, força gran i encara fa de pastor i viu les tradicions rurals i agràries. I a casa, doncs, d'alguna manera, he après tota aquesta tradició remeiera de les plantes i les he identificat doncs, en la vida quotidiana de casa meva. Ara, el fet de fer-me frari i dir aquests textos, això es fa com ressuscitat i ha tornat a emergir aquest coneixement que també doncs, l'he hagut de lligar amb una llarga tradició que hi havia conventual i monàstica i això doncs, ha fet que torni a parlar d'aquestes tradicions en què es barreja la tradició rural i la tradició conventual. De fet, els antics frares, quan anaven ja per les cases de pagès i s'hi hostatjaven els dies que feien doncs, l'almoina, la capta, ja recollien moltes tradicions remeieres a les cases de pagès que després les aplicaven també en la vida doncs, conventual. I també quan s'hostatjaven, doncs, per exemple, a Scaladei o amb els frares doncs, de Montblanc o allà on fos, també agafaven altres experiències remeieres d'altres col·lectius religiosos que també eren inserits i aplicats doncs, en la tradició, diguéssim, caputxina.
Hi ha una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció del vostre llibre. Sou uns grans enginyers hidràulics, els caputxins.
Sí, és clar.
Portar l'aigua, d'enviar-la...
No només era saber descobrir les aigües subterrànies, sinó sobretot canalitzar-les i saber-les aprofitar. I eren realment obres d'una infraestructura bastant interessant. Encara ara es conserva una de les mines de l'antic convent del desert de Sarrià, que és, estàvem allà on més o menys hi ha la plaça Borràs i passeig de Santa Eulàlia, a sota a Collserola hi havia l'antic convent de Caputxins, que es va edificar el 1578, i allà també es van doncs, buscar les aigües subterrànies i es van doncs, canalitzar, i encara en queden vestigis actualment. I encara actualment queden vestigis del pou que hi havia a l'antic convent de Montcalvari, extramurs de la ciutat de Barcelona, edificat també el 1578, més o menys on hi ha ara, doncs, com ho diria jo, el passeig de Sant Joan, amb el monument de Verdaguer, una mica més amunt, ara hi havia el convent de Montcalvari, que amb el setge de Barcelona del 1714 es va perdre, i encara en aquests moments, a dins d'una casa particular de la Diagonal, amb passeig de Sant Joan, es conserva un pou que potser fa 25 o 26 metres de fondària, que era encara edificat doncs, pels caputxins de Montcalvari, que eren doncs, experts doncs, en saber doncs, canalitzar i aprofitar les aigües de tots aquells torrents que marquen doncs, tota la topografia de l'antic barri o població de Gràcia.
Ja, bueno, si se n'entera la companyia d'aigües de Barcelona, us l'expropiarà.
No ho sé, en aquests moments potser ja ho sigui, perquè ja fa anys que tots aquests pous estan, em penso, censats i controlats.
Ah, estan controlats.
Em penso que sí, sí.
Jo sé d'algú que en té un i s'ho calla, encara.
Ah, penso que sí.
Es pot dir que vareu posar en marxa els antibiòtics sense saber-ho?
Bé, sense saber-ho. Jo em penso que tenien un cert coneixement que aquelles aplicacions remeieres feien doncs, com una reacció en l'organisme que l'ajudaven doncs, a superar doncs, aquestes malalties i van ser, d'alguna manera, introductors van descobrir els principis actius de moltes plantes que són antibiòtiques i, sobretot, també bolets, perquè els frades, en aquest bolet tan popular que en diem la pebrassa o el pebràs...
El pebràs, sí, el vermell.
O blanc.
Ah, n'hi ha blanc, també.
El blanc, doncs el pebràs blanc, la pebrassa blanca, és un dels grans antibiòtics naturals.
Ah, sí.
Molt poderós, molt efectiu. Sí, sí, els frares caputxins l'aplicaven molt, sí.
Bueno, doncs molt bé, Fra Valentí. Ha sigut un goig tenir-vos aquí.
Gràcies per convidar-me i poder parlar d'aquestes tradicions que són encara vives i són recuperables, sobretot en aquests moments en què es vol doncs, recuperar un tarannà doncs, ecològic i recuperar doncs, tot el que és natural, tot el que és tradicional, i totes aquestes coses que són bones doncs, per la criatura humana i que, com un regal extraordinari, ens ha regalat Nostre Senyor en aquesta obra creadora, on hi trobem doncs, un autèntic tresor de pobres, o per als pobres, com deien els antics frares. Perquè Déu ens ho dona de franc.
No, i això mateix, on s'ha d'aprofitar.
I tant.
Bueno, doncs us recomano que llegiu el llibre de Fra Valentí, dona una visió molt exacta de la botànica que s'ha fet al llarg dels anys i com una gran font de farmàcia i ens ajuda a entendre inclús molt més bé la humanitat. Moltes gràcies, Fra Valentí.
A vos.
Us demano que feu un altre llibre.
Si ho vol, gràcies. Pau i bé.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
La premsa lliure pot ser, per descomptat, bona o dolenta, però, amb tota seguretat, sense llibertat, no pot ser, sinó, dolenta.
Albert Camus, escriptor i filòsof.
És